Doncs 5 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE i com fem cada dia a aquesta hora, encetem la Nacional 240. Diuen amb mi les paraules màgiques, sisplau. Ricard Álvarez, bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, estic.
Sí, com ho porta això? Fa bo, fa sol,
bo, fa
estem
bo.
Encantats de la vida amb la primavera.
Estem encantats de la vida.
Dia del teatre i he dit una cosa,
sí.
I he descobert una cosa avui. És el dia del formatge, també.
Ah, sí?
Sí, no ho sabia,
no la coneixia
això.
Jo.
No sabia. Però, escolta, que... mira, no em sembla mala idea. Una tauleta de formatges per celebrar-ho, anar al teatre, bah, fantàstic.
Tot és bo.
Tot és
de
bo.
Totes maneres, hi ha massa dies, o sigui, hi ha massa dies de i pocs dies a l'any, al final.
La veritat és que sí.
Ja,
per
clar,
això
se solapen. En fi.
Parles de formatge avui?
No parlo de formatge, jo us parlaré des de Lleida d'una, mira, d'una cosa que també té relació amb un dia de, amb un dia mundial, i és el Dia Mundial de la Síndrome de Down, que va ser
el dia 21,
juntament amb el Dia Mundial de la Poesia. Doncs des de l'Associació Down Lleida, a part dels actes que fan el mateix dia 21, ja fa, aquesta serà la sisena edició, el sisè any, que fan un dia... Pues el primer cap de setmana que els hi ve millor, de fer, després del dia 21, en el que fan moltes activitats i molta difusió de les activitats i de les necessitats que tenen.
Uh-huh.
Doncs això serà aquest proper dissabte.
Ah, molt bé.
I com que hi ha xocolatada, concerts, màgia, teatres, i històries i moltes, i totes gratuïtes, doncs ho centrarem avui en això.
Molt bé, doncs escolta, la meva proposta és també per dissabte. Aquí tenim una lluita ferrissada,
mira.
Llavors, no, a veure els horaris...
La nostra és de tot el dia, per tant...
Val, doncs llavors potser podem fer matí i tarda, perquè la meva és de dissabte a la tarda, us proposo una ruta, però bé, no t'avanço res. Va, t'ho explico en res. 5 segons?
Vinga.
Va. Avui us vull convidar a passejar per Tarragona. Concretament, us convidem a fer una ruta modernista al voltant del Mercat Central de la ciutat. En parlem avui amb el Marc Vinyoles, ell és guia de catvisit.com. Marc, molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, Tarragona, en general, es parla molt de l'herència romana, evidentment, no?, d'aquest patrimoni de Tàrraco, però Tarragona també té un patrimoni modernista segurament força desconegut, no?
Doncs sí, és una de les coses que sol passar a Tarragona. Tarragona està més pensada en el tema romà i, en canvi, si algú pensa en modernisme, normalment sol pensar en Reus, més que en Tarragona.
Sí, és veritat. I per conèixer una ciutat, jo també modestament penso que el mercat i la vida que hi ha al voltant del mercat és essencial. No sé quina ha estat l'espurna, diguéssim, que us ha fet pensar en aquesta ruta que parteix del Mercat Central.
Doncs això fa cosa d'uns mesos, amb la GICAT, que és l'Associació de Guies de Catalunya. Normalment, cada any, pel Dia del Guia, s'organitza alguna visita per ensenyar doncs, alguns espais, no al turista, sinó a la gent que viu al lloc que visiten els turistes. I aquest any se va proposar organitzar visites a llocs, doncs això mateix, que sortien fora de les rutes més habituals. I en el cas de Tarragona, doncs, vam pensar de fer aquesta ruta modernista,
sí,
aprofitant de que el Mercat Central de Tarragona va ser restaurat fa molt poc i aprofitant doncs, que a través del Mercat Central doncs, hi ha tot un eix modernista que molta gent de la ciutat desconeix.
Uh-huh.
I per això vam decidir crear doncs, esta ruta, per donar-ho a conèixer a la gent mateix de la ciutat.
Uh-huh. La veritat és, mira, has dit ara dues coses molt interessants. La primera, que el mercat, no?, és, el mercat ara és una joia que jo crec que ha revitalitzat aquesta part de la ciutat. Per aquells que avui també ens escolten des de les comarques de Lleida, aquells que no estiguin al cas, el Mercat Central de Tarragona ha estat una mica un calvari, un viacrucis d'obres, no?, durant 10 anys pràcticament, no?, d'obres, i ara fa un any i escaig que està en aquest nou edifici, bueno, nou, no?, restaurat, no?, s'ha recuperat aquest edifici, molts anys d'obres, però que han permès recuperar, Marc, una joia, no? Per aquells que no el coneguin, ens en pots donar quatre dades?
Doncs és, de fet, l'edifici modernista més gran de Tarragona.
Uh-huh.
I, de fet, el curiós també és que està dissenyat per l'arquitecte Pujol de Barberà, que, de fet, és l'arquitecte que té més edificis construïts a Tarragona.
Ah, sí?
I, de fet, és una cosa que molta gent desconeix. I, a més, edificis emblemàtics com és l'Escorxador, la Cooperativa Obrera o el Mercat Central.
Uh-huh.
I el curiós també és que el Mercat Central serveix d'excusa, o almenys va servir en aquella època d'excusa, per canviar el centre urbà de la ciutat.
Sí.
Fins aleshores la ciutat estava concentrada sobretot a la Part Alta, el casc antic avui en dia, I el que es va voler fer amb el mercat, la construcció del mercat, és ubicar una altra zona totalment allunyada del centre per reurbanitzar la ciutat. Uh-huh. Fer com un petit eixample, que de fet l'eix vertebrador també és la Rambla, sí, que està al costat del mercat central, i a partir d'allí es va construir, diguéssim, també tota la nova Tarragona de finals del 19, principis del 20, uh-huh, pròpiament.
Nova Tarragona que es continua construint, no? Perquè, com dèiem, després de totes aquestes obres, aquesta zona del Mercat Central, la plaça Corsini, no? Tot el voltant, que és per on estareu en aquesta ruta que ens proposeu per dissabte, uh-huh, és una mica, ha tornat a ser, vull dir, s'ha omplert de terrasses al voltant, no? El mercat s'ha tornat a omplir de vida aquella zona, no només dins, sinó al voltant.
Sí, sí, de fet és una zona molt concorreguda i de fet justament amb una de les promocions que va fer l'Ajuntament amb el mercat va ser la ubicació del rellotge del Carrilló,
sí,
que és potser la cirera del pastís, que és l'únic rellotge Carrilló de tota Catalunya que funciona a les 12 i a les 6 de la tarda. Mhm. I a part de donar l'hora, el que fa justament aquestes hores és sortir figures del Seguici Popular de Tarragona tocant l'Amparito Roca i ballant, sí, sí, al seu ritme. I això fa també que tant a les 6 com a les 12 s'ompli de gent només per veure l'actuació d'aquestes figures.
Mm-hmm. De fet, la cita és dissabte 30 de març a les 6 de la tarda, eh? O sigui, allò, a l'hora de tocar el Carrilló.
Sí, justament a l'hora perquè pugui veure la gent el Carrilló. I després ja comença pròpiament a fer la visita tant pel mercat com pels seus voltants.
Uh-huh. Ens has donat quatre dades ja del que és el mercat en si. Jo no vull que desvellis més coses, ho reservem per la ruta de dissabte, però explica'ns-hi una mica, a banda del mercat, quina és la ruta, sí, quin és el camí que seguireu.
Doncs començarem això mateix a la plaça Corsini, que és el centre neuràlgic d'aquella zona del mercat, i el que farem doncs serà tant visitar l'interior del mercat, explicar una mica doncs l'estructura de l'edifici, la restauració que s'ha fet, com s'hi treballava antigament i com se fa ara, inclús podrem veure una de les parades originals del 1915, de quan se va inaugurar i que encara està conservada en l'interior, uh-huh, i després ja ens dirigim per la zona de la Rambla, on més o menys des de la Font del Centenari fins més o menys al carrer Fortuny, per allí podrem veure diferents façanes dels edificis que formen part de la Rambla i que normalment passen bastant desapercebuts, però que tenen tots bastanta història i curiositat. Llavors veure una mica l'evolució de tot aquell urbanístic que va haver a la ciutat.
Mm-hmm. És una hora i mitja aproximadament de visita, com els dèiem, dissabte 30 de març a les 6 de la tarda, al punt de trobada de la plaça Corsini davant el mercat. Encara hi som a temps, no, Marc, d'apuntar-nos?
Hi ha places... Sí, sí, sí. Si estan interessats, se poden apuntar a la web participo.cat. Uh-huh. Allí tenen l'opció de la visita i té un cost de 7 euros i mig per persona.
7 euros i mig, els menors de 14 anys la poden fer de manera gratuïta. Exacte. Uh-huh. Has comentat una cosa abans que jo sempre més la dic molt sovint, que és que a mi m'agrada molt fer de turista a la meva pròpia ciutat, no? És una ruta pensada especialment per la gent de Tarragona?
Sí. De fet, està pensada només més que pel turista de fora, més pel ciutadà de Tarragona, pròpiament. Mm-hmm. Perquè és una cosa... Se parla sobretot de, pues això, d'edificis de la ciutat que normalment un veu diàriament, però que no s'hi ha fixat, o de la història. Doncs, per exemple, un detall de la plaça Corsini, que va ser el lloc on se va jugar per primer cop el Nàstic de Tarragona.
A la plaça Corsini?
Sí, hi havia en origen, abans del mercat, un descampat, i allí s'hi va jugar el primer partit de futbol a Tarragona, cosa que molta gent desconeix, per
sí,
exemple.
Sí. I tant. La veritat és que, evidentment, pensat per la gent de Tarragona, però avui, com et deia, ens escolten des de Lleida-Tarragona, no? Que tenen, jo crec que és una unió molt, molt gran, i molta gent de Lleida dirà, sí, home, clar, a Tarragona jo hi he estat, no? Moltíssimes vegades me la conec fantàsticament. Doncs miri, no, segur que hi ha encara moltes coses que podem descobrir, els d'aquí i els d'allà. Participo.cat, Marc, www.participo.cat. Això és per dissabte 30 de març a les 6 de la tarda. Com, també el recomano que entrin a www.catvisit.com perquè, a banda, Marc, d'aquesta visita especial, aquesta ruta del modernisme al voltant del mercat, en teniu moltes d'altres, no? La Tarragona Imperial, la Medieval, una visita express, una que és un dia complet, no? Vull dir, l'oferta és gran.
Sí, tenim diverses opcions de visites per tota Catalunya i amb diferents rutes i opcions. Tant des de les habituals com pot ser per Tarragona, Barcelona o Lleida, com inclús altres detalls més puntuals com petites ermites, castells o monestirs més que no surten, diguéssim, de les rutes habituals o a les guies més importants.
Molt bé, m'agrada. Interessant la proposta. La nostra proposta per aquesta setmana especialment és aquesta ruta modernista, el Mercat Central de Tarragona i el seu entorn. Hem parlat amb el Marc Vinyoles, guia de catvisit.com. Gràcies, Marc. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2 no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900 555 555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Doncs apa, Mònica, busquem aquesta proposta que et fem des de Lleida per tota la gent que ens escolta de Lleida, també per la gent de Tarragona. Jo crec que és una proposta... bàsicament, parlem d'oci, però a més és una proposta molt interessant per arribar doncs, a aquesta normalització de vegades de la gent amb síndrome de Down. Recordem que el passat dia 21 va ser el dia mundial de la síndrome de Down, però és que a Lleida, l'associació Down Lleida, que és una associació que, mira, no fa massa, van ampliar els metres quadrats de la seva associació, del seu local social, i jo crec que ja se'ls ha quedat petit, perquè són una associació que no paren i fan activitats i fan coses, doncs ja fa uns quants anys que van dir, escolta, nosaltres, a més dels actes del dia 21, el que fem és, fer una altra jornada. I aquest any 2019, aquesta jornada, que porta per lema o per títol Canvia la teva mirada, serà el proper 30 de març, que serà aquest dissabte. Mira, per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la coordinadora tècnica de l'associació Down Lleida, la Carme Perpinyà. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
De fet, és una jornada que arriba a la 6a edició, per tant, és una cosa relativament nova.
Nova però consolidada, sí. I que les famílies de l'entitat i la gent que ens coneix espera de cada any al voltant del dia 21 de març, Dia Mundial dels Persones amb Síndrome de Down, pues acostumem a organitzar aquesta jornada.
Clar.
Una jornada que ens va molt bé per fer difusió i donar-nos a conèixer i també per recaptar diners pels projectes que implementem. Mm-hmm.
El dia 21 es va quedar petit, per entendre'ns.
Sí, se'ns queda justet perquè fem moltes activitats, més el grup d'empoderats de l'entitat prepara un manifest una mica reivindicatiu aquest any, bastant reivindicatiu, i ho llegim a la Biblioteca Pública perquè el dia 21 de març coincideix amb el Dia Mundial de la Poesia. I ens agrada unificar, no?, persones amb síndrome de Down, poesia, i fem un acte unitari amb el Consorci de Normalització Lingüística.
Molt bé.
Però volíem fer alguna cosa més, no? Fem una mica com és el nostre lema de capacitats diverses, possibilitats infinites, pues ens unim amb gent que vol col·laborar amb l'entitat i d'això neix la jornada del dia 30.
Molt bé. Com dèiem, és una jornada que porta per lema, per títol, Canvia la teva mirada, és aquest dissabte 30 de març. L'epicentre o la base, diguéssim, estarà a la plaça Sant Francesc, en ple eix comercial de Lleida. Per tant, tant la gent de Tarragona que ens escolti com la gent de Lleida, doncs és per arribar, busca lloc per aparcar, deixa el vehicle, oblida't del vehicle, i gaudeix durant tot el dia, perquè a més aquesta jornada començarà a les 11 del matí i fins a les passades les 7 de la tarda. Teniu un munt d'activitats programades, totes d'accés gratuït, a la plaça Sant Francesc. Mira, per començar, comencem amb música. A les 11 amb Ricard Durant, DJ, que suposo que ens començarà a posar el dia. És allò, vinga, va, comencem a escalfar motors i ens comença a posar el dia. Hem de dir que les activitats estan pensades per grans i per petits, per tothom.
Pues sí, ens agrada fer activitats que pugui participar tot tipus de públic, des d'infantil a persones joves a públic adult, i com tu molt bé dius, començarem amb música, en Ricard ens començarà a animar al matí, i després tindrem l'actuació d'una batucada, pujarem una mica més el volum de la música per concentrar ja la gent a l'escenari que tenim a la plaça Sant Francesc, i celebrarem també una mica l'acte central del Dia Mundial amb la lectura del manifest que ja es va llegir a la Biblioteca Pública, i després ja hi haurà exhibició de gossos de teràpia que també col·laboren amb l'entitat, hi haurà una exhibició de ball de Lleida Swing on tothom es podrà sumar, si no coneix el swing, a ballar, hi haurà pintacares infantil, globoflexia...
Això a la tarda ja, el pintacares...
A la tarda el pintacares a les 5.
A les 5, sí, a partir de les 5.
Començarem amb les activitats de tarda. Hi haurà una xocolatada, tothom podrà vindre a provar la xocolata, vindran els jugadors del Força Lleida al protocol, tindrem el postureig signant el seu darrer llibre, també hi haurà una exhibició de gimnàstica rítmica inclusiva on el grup de gimnàstica FEDAC té noies de l'associació que participen als seus campionats, ens faran una exhibició. Hi haurà ball amb l'escola també de salsa, Move Your Body... Bueno, per tots els gustos.
Sí, sí, sí.
Activitats diverses.
Molt bé. Escolta, per si algú es va perdre, com deia ara la Carme, el manifest del dia 21, que ja sabeu que coincideix, com també ens ha explicat la Carme, amb el Dia Mundial de la Poesia, i aquí Lleida és tradició que l'Associació Down Lleida ho organitzi juntament, doncs, pensant en el Dia de la Poesia, doncs, aquest proper dissabte, a les 12, a la plaça Sant Francesc, tornarem a escoltar el manifest d'aquest passat dia 21. La plaça Sant Francesc, per la gent que ara no ens ubiqui, està al costat de l'Ajuntament de Lleida, per entendre'ns, a 30 metres. És la plaça que hi ha al costat i ben a prop de la plaça Sant Joan, tocant al riu, per entendre'ns. Bueno, de fet, dona al riu, tindrem una vista privilegiada del riu Segre, de la canalització, i està en ple eix comercial. Per tant, és un lloc, teniu pàrquings subterranis a pocs metres, a 20 metres també, és un lloc on, si una persona que ens escolta avui de Tarragona diu, pues escolta, mira, jo vull anar a perdre'm a Lleida aquest dissabte, doncs aparqueu i podeu gaudir de tot l'eix comercial, de tota la zona de la gent, de les botigues, però també dels racons, de les places, i assistir a aquesta jornada que porta per lema Canvia la teva mirada, d'aquest dissabte 30 de març. Això és dissabte, Carme, de totes maneres, aquest és el vostre punt central on tindreu l'escenari, però a més hi haurà 18 espais a tota la ciutat on estareu presents.
Sí, tindrem 18 taules informatives repartides per altres indrets de l'eix comercial, també per la plaça Ricard Vinyes, pels centres comercials més importants de la ciutat, Ferran d'Aragó. El divendres estarem al nostre barri, el barri del CK de Sant Pere, també, que és on hi ha l'entitat i també ens hi agrada estar presents. I potser si un es pot desplaçar a l'eix comercial, ens pot trobar per algun dels altres punts i col·laborar i conèixer una miqueta més de prop d'on Lleida i les persones que en formen part.
Escolta, Carme, ja hem dit que a part de tot el de visibilitzar i d'ajudar i de que la gent se sumi a la causa, a part de tot això, vosaltres, evidentment, recapteu diners. Si algú ens escolta i diu ja estan recaptant diners, escolta, és que vas pel carrer i demanen diners per tot, no només Down, d'altres històries. Escolta, a Down Lleida, per a què necessiteu els diners?
Necessitem diners per continuar donant continuïtat als projectes que implementem amb les persones de l'entitat. Nosaltres treballem per la inclusió, hem de demanar moltes subvencions, les famílies paguen una petita quota i no volem que hagin de pagar més diners. Per això moltes vegades podeu veure Down Lleida organitza, Down Lleida col·labora, Down Lleida fa. No? És una manera de poder tenir més recursos i que les famílies no hagin d'invertir, no?, més diners amb l'entitat. No,
jo ho tinc clar perquè nosaltres des de la cadena COPE a Lleida portem vinculats amb l'associació Down Lleida des de fa més de 11 anys, amb el vostre espai de ràdio mensual. Des de fa 11, aquesta és la 11a temporada, però sí que és veritat que a vegades escoltes aquests comentaris. Ja estan demanant diners i... No, escolteu, mira, des de Down Lleida heu consolidat totes les activitats que teníeu i a més n'heu engegat moltíssimes de noves. Recordo també, que també en vam parlar nosaltres la setmana passada, vam fer un especial, un reportatge d'aquest tema. Teniu, crec que, dos pisos on hi ha joves de l'associació Down Lleida que ja estan vivint de manera independent. Clar, tot això al final té un cost.
Doncs sí, perquè nosaltres sempre hem anat creixent conforme han anat creixent les persones que estaven a l'entitat i ells són els que ens han anat manifestant noves necessitats.
Clar.
I els adults que han trobat una feina, doncs que va ser el que ens van demanar, poder viure de manera independent, doncs hem d'endegar un nou projecte, en aquest cas el projecte d'expertes, i hem de donar doncs, cobertura a les seues necessitats. Això vol dir doncs, llogar pisos, pisos preparats amb tot el que es necessite per fer una vida totalment autònoma, donar suport extern d'un tècnic doncs, que també té un cost, i no en tenim dos, Ricard, en tenim 5 ja.
Ah, imagina't, ja m'havia quedat jo malament amb les notícies. 5, i a més 5 que estan funcionant, eh? Que això sí que us ho dic de veritat, que estan funcionant, que val la pena. Per tant, escolta, que aquest proper dissabte, dia 30, Canvia la teva mirada, ho organitza Down Lleida, la seva 6a jornada, és totalment gratuït, pots participar si vols, només si vols, eh? Per tant, no et sentis obligat, però que si participes, que sàpiguis a què estàs ajudant. El dia 30, dissabte, a la plaça Sant Francesc, allí tindran el seu escenari, des de les 11 del matí fins passades les 7 de la tarda, amb xocolatada, amb un munt de tallers i d'exhibicions, etc etc. I a les 12 del migdia, l'acte central, que és tornar a llegir el manifest. Avui hem parlat amb la Carme Perpinyà, la coordinadora tècnica de l'associació Down Lleida, que li agraeixo que ens hagi atès. Escolta, Carme, gràcies i que vagi molt bé dissabte.
Gràcies, Ricard. Esperem la col·laboració de tothom que es vulgui tensar a conèixer més de prop a l'entitat i gràcies a vosaltres per, com tu bé has dit, estar des de fa 11 anys al nostre
11,
costat.
Déu-n'hi-do.
11, gràcies.
I us explico un secret perquè la Mònica també va estar vinculada a l'inici de la nostra tarda.
Eh? Clar, així vam començar, eh? Quin grup, quin projecte tan maco, 11 anys, es diu ràpid, eh?
Ull, eh?
I com hem après tots,
sí.
No només els nois i noies de Down Lleida, sinó tots.
A vegades
tots.
És com un tòpic, però és una realitat, eh?
És totalment cert,
sí. I tant que sí. Bueno, bones propostes,
Molt bones propostes, sí, a més aquesta amb un regust també, amb un valor afegit, que es diu, així que jo crec que dissabte no tenim excusa, Ricard.
No, i tant que no. Ho deixem aquí.
Sí, arribem pràcticament a 2:15, que vagi molt bé, fins demà.
Fins demà.
Nosaltres arribarem al punt de 2:15, seguim amb més coses al migdia COPE Tarragona. Ara està entrant ja a l'estudi el Jordi Cervera.
Migdia COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca. No,
no. En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5 i COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Doncs vinga, seguim al migdia COPE Tarragona. La veritat és que sempre que ve tinc ganes de saludar-lo, però avui més que mai, perquè ja feia massa dies que no ens veiem les cares. Jordi Cervera, molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com estàs? Ben tornat? Ben tornat? Fa pocs dies que estàs per casa, no?
Fa res, vaig tornar fa res, Mònica. Ara encara estic, doncs, de saludant els familiars, amics, etc, i tornant al dia a dia, no? Adaptant-te una miqueta a la rutina, que és una mica complicat.
Costa, no?
Sí, sí,
per
sí,
aquells
sí.
que no ens escoltessin fa un parell de setmanes, que suposo que seran pocs, perquè els fidels són fidels, saben que has estat a Lesbos durant mes i mig, aproximadament, no?
Sí, exacte.
Fent allà molta feina, que ens aniràs explicant al llarg d'aquestes properes setmanes, perquè has vingut carregadet de material, has estat amb un projecte al camp de refugiats, no? I bé, i a partir d'aquí has tingut contacte amb molta gent que ens pot ajudar a entendre una mica més la realitat, no?, que s'està vivint a Lesbos, Jordi.
Mònica, jo no ho puc explicar
Home,
millor.
És la meva feina, és la meva feina.
O sigui, ho has explicat superbé, sí, de fet és això. Tal com has explicat, doncs hem estat a Lesbos un meset i mig. Allà hem conegut a moltes persones molt interessants que ens podien apropar, doncs, des de diferents punts de vista, què s'està vivint a Lesbos, no? I, bueno, avui, doncs, primera edició.
Avui primera entrega, no?, d'aquesta sèrie, sí, d'aquesta sí, mena sí. de diari de, del Jordi allà al camp, que t'agraïm moltíssim que, a banda de la feina que estaves fent allà, que no tenia a veure amb la ràdio, doncs també fessis aquesta, no?, per ajudar-nos a entendre i a saber de primera mà què és el que està passant no tan lluny de casa nostra, perquè no ens oblidem. Grècia, això és aquí.
Aquí al costat, Mònica.
Quantes és... hores d'avió? Un parell?
Bueno,
dos i tres?
Tres i mitja, depèn
d'on vagis.
Tres i mitja, sí, però clar, és que estem al costat de casa.
Exacte. I Europa, exacte, us ho recordo.
Exacte, per... Exactament. Bueno, jo trobo també que a partir d'aquestes entrevistes, no?, és com... La ràdio sempre té cabuda tot arreu, perquè t'emportes el micro, pam, i l'enxufes allà a qui faci falta. Llavors, amb aquestes entrevistes, doncs, el ser de persones molt variades... és que arribarem a diferents punts, no?
Exacte.
Això és força important.
Avui coneixerem a la primera protagonista d'aquesta sèrie d'entrevistes. Ens dius que estàs encara en procés d'adaptació. Suposo que això costa, no? Tu ja hi havies estat en diverses ocasions a Lesbos. Tornar a la rutina d'aquí costa bastant, no? Desenganxar-se una mica de la realitat d'allà.
Sí, aquest és la vuitena vegada que jo anava a Lesbos i t'he de dir que crec que ha sigut la més dura. La més dura perquè vam estar molt, molt de contacte amb els nois aquest cop. Estàvem construint el gimnàs i, clar, ells ens venien a ajudar, a netejar, a pintar, etcètera, etcètera. I va ser una relació molt, molt més humana, no? O podríem dir molt més extraoficial. Uh-huh. Que, clar, era fora del camp, vull dir, ells venien perquè volien i nosaltres estàvem allà perquè volíem també, no? I ha sigut una relació molt maca, molt bonica, i, bueno, tant jo com l'Òscar, mon cosí, hòstia, hem vingut tocadets. Clar. Però, bueno, això és la primera setmana, perquè després, doncs, ja un altre cop ens fiquem al cap que hem de marcar un altre objectiu i a tope.
Molt bé, doncs ja en parlarem del proper objectiu. De moment, avui aquí coneixerem, Jordi.
Avui coneixem una noia que, bueno, jo vaig tindre el plaer de conèixer Lesbos, total casualitat. Coneixem una periodista. Ella havia treballat a Ser Madrid, però, bueno, amb aquestes coses de la vida, ella estava fent un article, estava treballant per una ONG. Feia un article internacional de quina era la situació a Lesbos. Llavors, ella ens explica des d'un punt de vista, jo et diria, molt professional, com ho veu ella. Com veu ella la crisi dels refugiats, a part ella també ha estat a Àfrica en diferents temes de cooperació. I bé, doncs, la Sara Selva, que és aquesta noia, ens dona un punt de vista molt proper i a la vegada des d'una perspectiva...
Molt global,
exactament,
no?
Una perspectiva molt global de què és el que està passant a Lesbos, però no només a Lesbos, sinó a tota Europa. No?
Molt bé, doncs ara ho escoltem, però abans situem. Fes-me una foto de on éreu en el moment en què es va enregistrar aquesta entrevista a Lesbos.
Et faig la foto, i Mònica, i la tinc gravada al foc al cap, aquesta imatge. Estàvem al peu de Mòria. Teníem davant nostre el descampat de l'Olive Grove, que és un assentament de refugiats. Temperatura, menys 4 graus. Començava a ploure i la gent fora doncs anava corrent cap a les tendes de campanya, amb xancletes. Teníem davant nostre un grup de joves que s'estava calentant amb un barrilet de foc i devien ser, doncs, les 4 i mitja, 5 de la tarda. O sigui, i a partir d'aquí, doncs, comença aquesta entrevista que permet una càrrega emocional tremenda. O sigui, ja ho escoltaran els oients a veure què els hi sembla.
Vinga, doncs escoltem-ho. Som-hi.
Bienvenida, Sara Selva. Buenos días.
¿Qué tal, Jordi? Buen día.
Bien, Sara, llevas una semanita aquí en la isla, donde has podido llevar a cabo, pues, tu labor, ¿no?, de periodista. Has entrevistado a distintos refugiados, has conocido la situación de la isla. Y la primera pregunta que a mí me viene a la cabeza es, ¿cuál ves tú que es la situación de la isla desde tu punto de vista?
Bueno, yo creo que es un claro ejemplo de cómo la política europea de migración está fracasando, ¿no? Desde el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, la situación aquí se ha agravado muchísimo, ¿no? Y eso se ve ahora. Aunque dicen, ¿no?, la gente con la que hemos hablado y tal, que ha sido peor en otras ocasiones, sí que se ve cómo ese acuerdo, esa política europea está haciendo que la gente se quede aquí atrapada. Y a mí lo que me impresiona más es que saben que las circunstancias en las que están las personas aquí, ¿no? Es como a propósito, es un acuerdo que tiene un coste humano, eso lo dice mucha gente aquí, y que está destrozando la vida de estas personas, ¿no? Y te planteas si es que lo hacen a posta o qué, ¿no? Si tiene una intención de verdad política la idea esa de destrozar, de agotar las esperanzas de toda la gente que vive aquí. Dicen, ¿no?, la gente para evitar que sigan viniendo, que sigan llegando, pero siguen llegando porque es evidente, ¿no?, que huyen de algo que no pueden evitar, y la gente aquí lo dice, ¿no? Sabemos que las circunstancias aquí no iban a ser fáciles, pero aún así hemos venido porque teníamos que hacerlo, porque si no nos mataban allí, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que se vive aquí, ¿no? El fracaso de cómo Europa está tratando a estas personas, ¿no?, vulnerando sus derechos sin importarles, ¿no? Ellos se sienten como no les importamos, no somos tratados como humanos, ¿no? Y es muy grave.
Bueno, se sienten un poco como objetos. Y aquí un poco también viene mi siguiente pregunta, Sara, y es un poco la comparativa de la primera noche que tú llegaste a la isla, desde que tú bajas del avión, llegas al sitio donde te hospedabas, etcétera, etcétera. Esa sensación que tuviste la primera noche
y la sensación con la que te vas a casa. ¿Qué sentiste la primera noche cuando llegaste?
Bueno, pues yo había estado unas semanas leyendo mucho sobre el tema, ¿no? Leyendo pues los informes que han hecho distintas ONGs que trabajan aquí, y vienes un poco ya con la idea de que las respuestas ya las tienes, ¿no? Como si no te fuera a impactar tanto, porque ya has leído tanto sobre el tema que es como, bueno, ya sé más o menos lo que quiero buscar, como venir un poco con el reportaje hecho, ¿no? Porque al final esto está muy contado, aunque ahora ya no aparezca tanto en los medios como antes, sí que es verdad que la situación aquí, como apenas ha cambiado, pues sigue siendo igual de grave. Entonces venía un poco con esa idea de ya esperando la respuesta, ¿no? Como pensando que nada me iba a sorprender demasiado. Pero aún así sorprende mucho, ¿no? Ahora, si me preguntas por la diferencia, cómo me siento ahora, cómo me sentí esa primera noche era como, bueno, ya estoy aquí, ¿no? A ver si consigo lo que espero encontrar. Y ahora me voy con una sensación completamente diferente porque verlo con tus ojos, ¿no? Hablar con la gente, que te cuenten sus problemas, que puedas hablar con ellos, vivirlo desde aquí, lo cambia todo, ¿no? La imagen que te da verlo en primera persona no tiene nada que ver, ¿no? Y siempre te sorprende, siempre acaba tocándote, ¿no? Todo lo que está pasando aquí y luego la sensación de decir, bueno, yo ahora me voy, pero esto se quedan aquí, ¿no? Es lo que sienten también seguro muchos voluntarios. Yo acabo de hablar con un chico, pero él se va de nuevo a su tienda de campaña a 2 grados, ¿no? Y yo me voy a mi casa con mi calefacción y esa sensación, tío, te mata un poco, yo creo, por dentro, porque no puedes hacer nada, ¿no? Y quien lo puede hacer no lo está haciendo.
Ayer estuvimos aquí mismo en el Olifruf grabando unas tomas y la sensación térmica era de, si no me equivoco, de 3 grados. Tuviste la oportunidad de hacer fotos a ese señor, ¿no? Bueno, describe un poco la situación para que los oyentes sepan de qué hablamos, ¿no? Yo creo que es que pues, lo vas a describir perfectamente y fue una situación que a mí me puso los pelos de punta y evidentemente pues te entran esas ganas de llorar y de decir, ostras, ¿cómo puede ser que estemos permitiendo esto, no?
Sí, totalmente. O sea, te preguntas que cómo es esto posible, ¿no? El Olifruf, para que se pueda imaginar, es una colina, ¿no? Con olivos, de ahí lo de el Olifruf. Una colina de tierra y una parte que sí que está con gravilla y más estabilizada, pero otra parte que es una montaña, literal. Y con la lluvia, que ayer caía, estuvo lloviendo todo el día, la lluvia crea charcos, ríos, barro, ¿no? Y la gente va andando en chanclas. Es increíble, ¿no? Ver, nosotros nos estábamos congelando. Yo tenía las manos completamente congeladas, los pies apenas los podía mover, ¿no? No podía casi ni pulsar el disparador de la cámara del frío que hacía. Y veías a la gente llenando, limpiando unas manzanas, yendo a su tienda en chanclas, pero sin correr ni nada, ¿no? Yendo a su tienda. Porque esto es el día a día normal, ¿no? Y ni siquiera era un día de tanto frío aquí en Lesbos, ha habido muchos peores, ¿no? Han estado con nieve. Y íbamos andando por ahí entre las tiendas, que ahora también hay muchas menos, ¿no? Con las mantas de ACNUR moviéndose con el viento, ¿no? Que es un poco así una idea, una imagen un poco contradictoria, ¿no? De lo que debería en realidad ser. Y íbamos andando congelados, gritando, ¡buah, qué frío! Y si te callabas un poco, escuchabas cómo la gente estaba hablando dentro de sus tiendas, ¿no? Porque, joder, viven ahí, es que es su casa, aunque no se pueda llamar así, ¿no? Y eso, nosotros estuvimos 5 minutos corriendo congelados, volvimos al coche corriendo, y lo mismo, te vuelves y dices, tío, ellos se quedan ahí, viviendo allí, ellos van a dormir ahí esta noche.
Tengo que decir que hoy, esta mañana, yo me he levantado un poco resfriado, me sentía demonios, incluso creo que tenía anginas, quizás unas décimas de fiebre, y en ese momento me he acordado de mi compañera Sara, que nos pidió a mí y a mi compañero Óscar que la acompañáramos al Olifruf, y bueno, señores oyentes, si hoy me notáis la voz un poquito más ronca, es gracias a Sara, que ayer nos hizo acompañarla a dar una vuelta, pero bueno, sí, la verdad que fue una situación bastante que a mí personalmente me afectó bastante, el hecho de ver a ese señor. Un señor que estaba fuera de su casa, escuchábamos a la familia hablar, incluso parecía que cantaban y hacían y había un poquito de musiquita y tal. Era, no sé, a mí me sorprendió muchísimo y la verdad que me impactó. Sara, desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor problema que afronta ahora mismo? Ya te diría Lesbos, pero es que no es Lesbos, es la comunidad de refugiados que está aquí ahora mismo atrapada, porque están atrapados.
Sí, yo creo que el principal problema es que hay una vulneración evidente del derecho al asilo, ¿no? O sea, es un derecho que debería estar plenamente reconocido. De hecho, yo creo que debería incluso poderse pedir desde el país, ¿no? Desde tu país de origen, ir a una embajada y pedir asilo, ¿no? Y no obligarles a hacer esta ruta mortífera para hacerlo. Pero es que una vez aquí, eso también se vulnera, ¿no? Porque en vez de pedirlo nada más llegar, tienen que esperar meses, se está demorando meses. Y lo más grave que creo que está pasando aquí es que los refugiados ya están más preocupados por demostrar no que son refugiados, ¿no?, sino que son vulnerables, porque es la única forma que tienen de salir de esta isla, ¿no? Reciben un papel que acredita su vulnerabilidad, y gracias a eso no tienen que quedarse aquí atrapados y no tienen esa restricción de movimiento, que también es una vulneración de los derechos humanos, porque no pueden salir de la isla. Pero con ese papel de la vulnerabilidad sí pueden. Entonces ahora parece que es incluso una buena noticia tener una enfermedad crónica o estar embarazada, ¿no? Hay incluso gente que me comentaban algunos médicos que creían que las mujeres buscaban quedarse embarazadas porque así podían ser vulnerables y tener la posibilidad de salir de Moria, ¿no? Y eso es lo más grave, ¿no? Que ya no importa tanto que huyas de una guerra, que huyas de torturas, que huyas de una persecución política, que seas refugiado, que ya es suficientemente grave, sino que ahora importa más si eres mayor de 65 años, si eres un niño, un menor no acompañado. Pero es que eso ahora mismo tampoco está funcionando. O sea, el papel que acredita la vulnerabilidad también está siendo retrasado durante meses. Es una cosa que debería hacerse nada más pisar la isla, y en cambio están esperando 6 meses. Y eso genera situaciones como niños menores no acompañados. Ayer hablábamos con uno de ellos, tiene 16 años y estuvo 3 meses viviendo en una tienda afuera, en el suelo, ¿no?, cuando en realidad debería estar en una sección para menores protegida. Tardaron 3 meses en meterle en esa sección. O mujeres embarazadas, niños que viven en esas condiciones cuando de verdad no deberían estar ahí, deberían tener la posibilidad de salir de la isla, y eso tampoco se está garantizando ahora. Entonces es una vulneración de derechos humanos evidente, flagrante.
Hablabas un poco, ¿no?, del tema de los campos de refugiados y de la situación que se vive en ellos, ¿no? Si no me equivoco, estuviste en Picpa, que es una especie de campo de refugiados que se financia a través de donaciones. ¿Cómo lo compararías con Moria, que es un campo que lo financia la Unión Europea?
Pues en uno hay dignidad y en Picpa hay dignidad y en otro no, ¿no? Justamente Picpa es el campo al que van los perfiles más vulnerables. Entonces allí hay pues personas que huyen de su país porque son gays y les persiguen por eso. Gente con problemas mentales. Al final todo el mundo aquí acaba teniendo problemas mentales. O sea, si la vulnerabilidad no la tienes ya de casa, la tendrás por las condiciones en las que se vive aquí. Y es el claro ejemplo de cómo podrían hacerse las cosas, ¿no? Evidentemente es un campo mucho más pequeño, solo caben unas 200 personas, en Moria hay 5.000, pero es un ejemplo de cómo pueden hacerse las cosas. O sea, de Moria, un lugar amurallado con concertinas y tiendas de campaña, containers, sin electricidad, con colas enormes de 4 horas para coger una comida que se repite día sí, día también, a un espacio como un camping, ¿no? Con árboles, con los pajaritos cantando, con casas de madera, con la gente cocinando su propia comida si quiere, o cocinándola todos juntos, voluntarios y refugiados en una cocina, con un taller de costura, con clases de inglés, con la posibilidad de salir de tu casa sin miedo, ¿no? Y aquí todo lo contrario, aquí es terror absoluto de vivir aquí. Entonces es el ejemplo de cómo, a pesar de que Moria está financiado por dinero de la Unión Europea, ¿no? Yo me acuerdo que un chico, un coordinador de una ONG aquí le decía, ¿cuál es el principal problema que ves tú aquí? Y me dice, el principal problema es dónde está el dinero, ¿no? Esa es la pregunta que nadie me sabe responder y que casi no me atrevo a preguntar. Me decía él, ¿dónde está el dinero? Porque no creo que con esto, creo que con el dinero que están recibiendo se puede hacer mucho mejor esto, ¿no? Por ejemplo, la tienda a la que llegan las personas nada más llegar, que es la tienda que les dan cuando llegan a Moria, los tienen allí durante semanas, meses, sin saber muy bien qué está pasando. Es una tienda llena de suciedad, con un olor insoportable, separada por mantas, y ahí es donde llegan. Y joder, se puede hacer algo mejor que eso, ¿no? No creo que cueste tanto dinero, me decía la gente. Entonces, es el claro ejemplo, la comparación entre PICPA o Karatepe, que es el otro campo que gestiona el ayuntamiento, a cómo pueden hacerse las cosas, a que no es necesario este encarcelamiento.
¿Los baños, Sara?
Los baños de aquí, de Lolibrov, que son los que hemos podido ver, son... Es difícil de describir, pero bueno, es un agujero en el suelo prácticamente. Y hay personas que nos contaban que hay veces que han estado horas sin que funcione la cisterna, por ejemplo, y que ellos mismos se llevan una botella de agua para limpiar un poco los restos, pero que la cisterna seguía sin funcionar. O otros son típicos baños de plástico, de estos que se pueden mover de un lugar a otro, llenos de suciedad.
La relación entre los voluntarios y los refugiados, desde mi punto de vista, tú hablabas de dónde está el dinero, ¿no? Yo creo que al final los voluntarios son el remiendo a que falte este dinero. No llega el dinero, pero llegan refugiados. Llegan refugiados de toda Europa. Y estos días en la isla nos damos cuenta de que hay un gran volumen de voluntarios españoles. Y bueno, la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo ves tú la relación entre el voluntario y el refugiado? Esta persona que sí que pasa todo el día encerrado en una tienda de campaña, en unas condiciones infrahumanas, pero bueno, hay un momento que se encuentra con una persona que decide dejarlo todo atrás para estar un tiempo con él.
Sí, yo creo que las ONGs y los voluntarios están un poco haciendo el trabajo que no están haciendo las autoridades, ¿no? Hay mucha solidaridad, me comentaban que antes incluso más, ¿no? Pero hay gente pues griega que ha dejado su vida completamente para ofrecer algo mejor a los refugiados. La fundadora de PICPA, de hecho, ha dejado todo para formar ese campo y trabaja luego en un restaurante para recaudar dinero para los refugiados. O sea, todo está dedicado a ello, ¿no? Y la relación entre ambos, pues... es como muy de tú a tú, ¿no? Que es como debería ser, o sea, no una sensación superior ni nada por el estilo, sino un tú a tú que haga a esas personas sentirse humanas, ¿no? Porque aquí en Moria no se sienten así, pero con los voluntarios sí, ¿no? O One Happy Family, que es otro proyecto muy bueno que hay en la isla, ¿no? Donde los refugiados pueden ir todos los días, es un centro comunitario con actividades. Allí se sienten personas, ¿no? Tienen la posibilidad de decidir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Hay muchos refugiados que también son voluntarios en muchas ONGs, sobre todo de traductores, y eso les da a ellos una esperanza, ¿no? Porque tienen algo que hacer. Si no, la otra opción es quedarse en su tienda todo el día. Entonces, prefieren ayudar, prefieren ser también voluntarios para tener algo que hacer. Hay uno que es un traductor en un centro que hay en Lesbos y me decía, mañana es domingo, no me lo puedo creer, me voy a morir porque mañana no abre el centro. Entonces, eso también es algo que diferencia quizás esto de otros lugares donde se hace cooperación. Aquí están tan necesitados que los propios necesitados son también voluntarios y también están ayudando. Y es muy bonito porque es algo que es todos juntos, ¿no? No los voluntarios por un lado y los refugiados por otro, ¿no? Sino todos juntos.
Que, bueno, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Lo que has dicho ahora de este chico que el domingo decía, ¡fua, domingo!, ¿no? Y me recuerda muchísimo, que este caso lo hemos comentado infinidad de veces, a ese chico que se lesionó de un pie y era un chico que está asistiendo a las clases de deporte que estamos haciendo con Yogan Sport. Bueno, la verdad que es una pasada el proyecto, y él lo decía, en una conversa que tuvimos nos lo explicaba, dice, es que estoy, de verdad que estoy fatal porque no podré practicar deporte durante una, dos semanas. Este chico, bueno, fue el chico que hablamos ayer, y lo comentaba, ¿no? Decía, es que sin el deporte o sin una pequeña ocupación, te explota la cabeza todo el día sin hacer nada.
Eso es, él decía que, de hecho es muy curioso porque decía que él empezó a ir a estas clases de deporte porque le robaron los zapatos, esto es común en Moria, ¿no? Se fue a la cola de la comida y le robaron los zapatos, entonces alguien le debió decir que si iba todos los días a correr con esta ONG, con Yogan Sports, si iba continuamente le regalarían unas zapatillas. Entonces dice que empezó a correr por eso, porque necesitaba unos zapatos, solo tenía unas chanclas, y que al final, sí, ya después cuando consiguió los zapatos, datos, siguió corriendo porque se dio cuenta de que lo necesitaba, porque era la única manera que podía ser feliz, ¿no? Él vive, es un menor no acompañado, vive en una habitación con otros 24 chicos y decía, si me quedo aquí me mato, o sea, me vuelvo loco, estoy seguro de que me vuelvo loco. Entonces decía que intentaba estar todo el día fuera para sentirse bien y que el deporte era lo que más le ayudaba. De hecho, incluso nos decía, yo creo que esto de correr no me hace bien al cuerpo, he perdido 11 kilos, estoy cada vez más débil, me siento muy débil, y entonces no lo hacía por hacer deporte, sino porque decía que solo corriendo se sentía feliz, ¿no? Que era el momento en el que se sentía feliz.
Qué grande este chaval, la verdad que sí. Y bueno, Sara, última pregunta, ¿volverías a la isla?
Sí, por supuesto que volvería, vaya, no me iría ahora. Engancha, ¿no?, un poco esto y me encantaría volver para seguir escuchando historias.
Si volvieras a la isla en condición de voluntaria, ¿con qué tipo de organización te gustaría llevar a cabo este voluntariado?
Pues quizás me gustaría trabajar en PICPA, en el campo este del que hablábamos, porque me pareció un espacio muy muy bonito y creo que se ayuda de verdad, ¿no? Y que es una relación también de tú a tú con esas personas que son las más vulnerables, las que quizás más han sufrido el camino y el estar aquí. Y me gustaría, sí, quizás con ellos.
Pues amigos y amigas, llegamos al fin de esta entrevista. Justo delante nuestro ahora mismo hay un grupo de chicos que están haciendo un fuego en una especie de barril, ¿no, Sara?
Sí, voluntarios, ¿no? Lo que hablábamos, voluntarios refugiados. Haciendo un fuego.
Y con esta imagen llegamos al fin de esta entrevista. Sara, muchísimas gracias por acceder y nos vemos pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Qué difícil, Jordi, de vegades separar el que és emocional, diguéssim, no? Les emocions de quan t'has de posar el xip i diguéssim, el vestit de professional i d'intentar analitzar, no? Sense implicar-te. Que difícil.
Total, total. I de fet, jo, amb aquesta entrevista, com deies tu, Mònica, és que és la balança es veu total. Però bé, superagraïts d'haver pogut entrevistar la Sara, que amb les seves aventures i el seu saber doncs, ens va poder apropar, no?, el seu punt de vista, i ho vam agrair moltíssim.
Mm-hmm. Doncs banda sonora que també ha triat la Sara, aquesta cançó Internacionales de Bomba Estéreo. Mm-hmm. Amb ells acabem. Jordi, benvingut i gràcies.
Fins a la pròxima, Mònica.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Esforç, aventura, superació, paisatge, natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació a Tarragona. Cada dijous del 7 de març a l'11 d'abril. Conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipte.cat/ciclemuntanya. Aquí Diputació.
En Decomodular nos hemos vuelto locos. Casi, casi lo regalamos. Liquidamos toda la exposición por cambio de dirección. Con artículos a partir de 1 euro. Decomodular no comprará más barato. Casi, casi se lo regalamos. Venga a comprobarlo. Usted también se volverá loco cuando vea estos precios. Decomodular, gran liquidación de muebles y sofás. Todo a precios por debajo de coste. Búsquenos en decomodular.com. Estamos en carretera del Parque Sama, junto a la rotonda de Riudoms.
Quina història la que ens ha portat avui el Jordi. En queden encara moltes més, així que no s'ho perdin les properes setmanes. Per ser el programa d'avui, d'aquí una estoneta tindran el podcast al web de COPE, www.cope.es, també directe l'enllaç al nostre Twitter, @copetarragona. Ens queden 2 minuts per arribar a les 2, temps just per tornar a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia i preguntar-li a l'Aleix Poblet si continuarà la cosa sense canvis. Aleix, bon dia.
Bon dia. Seguirem amb el cel serè a la província de Tarragona aquest dimecres per la tarda. Temperatures amb pocs canvis, 22 a Tortosa, 20 a Reus, 19 a Gandesa, 18 a Tarragona, 17 al Vendrell. De cara a demà seguirem amb el cel serè a tot el territori tarragoní, lluirà el sol. Temperatures amb pocs canvis, 4 graus de mínima a Gandesa, 5 a Reus, 6 a Tortosa, 8 a Tarragona i al Vendrell. Les màximes seran de 21 a Tortosa, 19 al Vendrell i a Reus, 18 a Tarragona i a Gandesa. El vent bufarà de forma variable suau a tot el territori, amb predomini del nord-est al litoral tarragoní. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, també hi ha rodalies. Així que nosaltres els deixem ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. L'equip de Tarragona torna puntual demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Que vagi bé.